I és que aquest dimecres 27 de juliol es farà l'acte de presentació oficial de la primera plantilla del Reial Club Esportiu Espanyol amb les seves novetats. Es disputa una nova edició del trofeu Ciutat de Barcelona que el conjunt de Mauricio Pochettino jugarà davant el Boca Juniors. Ara que diem-ho així, el futbol argentí està tan de moda. No per les seves fites, precisament perquè, bé, com molt bé saben, la selecció d'Argentina doncs no ha estat gens a l'alçada en aquesta última edició de la Copa Amèrica i perquè en River Plate, per primer cop a la seva història, ha baixat a la segona divisió. Es viu com una mena de drama nacional, en el sentit més futbolístic de l'expressió, a l'Argentina. Més enllà d'això, com dèiem, el Boca Juniors serà present aquest dimecres 27 a Cornellà al Prat per enfrontar-se amb aquest nou Espanyol amb renovades il·lusions, suposem, pels pericos. Saludem Dani Ferrarons, president de la penya de Sitges. Dani, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora.
Renovades il·lusions, no? Sí, sempre home. Que comença una temporada, diem pràcticament el mateix. Sí, sí. Ens omplim la boca de tòpics, però és així.
Sí, a veure, s'ha de viure d'il·lusió també, no? Si no, malament.
El Ciutat de Barcelona, la gent de la penya de Sitges també, evidentment, hi serà.
Sí, dimecres farem autobús també i serem presents.
Uh-huh. Què, il·lusió? Sí, seria la paraula?
Sí, sí, jo particularment, sí. Entre altres coses perquè l'Espanyol mantenim la il·lusió ja no pels fitxatges que puguin venir, sinó pels que no marxen una mica no marxen, els darrers anys. I bé, com que aquest any ja van marxar a meitat de temporada dos defenses, que va quedar l'equip una mica tocat, ara tothom tenia la por, el neguit, de veure si ara marxaria alguna de les peces claus. I sembla ser que fins ara no. Llavors, uh-huh, doncs és el millor fitxatge, que se'n diu.
Què ha de passar amb Osvaldo? És la peça, entenc, que sí, clau una miqueta de tot el trencaclosques, no? Osvaldo, si marxés, sens dubte deixaria despullada, diguem-ho així, la davantera i seria una baixa molt sensible, no?
Sí, sí, molt important, perquè és un davanter de referència que té molt perill i té un nivell força alt. Uh-huh. Es nota molt quan ell juga perquè té una definició de cara a porteria molt bona i també, bueno, a nivell d'Eurispais, de jugar en equip, es nota moltíssim, és un valor afegit a l'equip.
El problema és que fins al 31 d'agost encara
s'estarà patint.
La porta sempre queda una miqueta oberta, encara que sigui dos o tres dits, però existeix, sí, aquest perill, no, Dani?
Sí. Sí, jo desconec una mica a veure el que pensa la directiva. Crec que el que fan amb bon criteri és retenir-lo i vendre-lo únicament si arriba una oferta molt bona, que mm-hmm, sanegi doncs el pressupost per aquest any i els següents, no? Perquè per vendre amb un preu més normal, per dir-ho entre cometes, ja es va vendre l'any passat per necessitat, perquè ja sembla ser que era inviable seguir sense vendre, i ara que poder tenen una mica més de marge d'aguantar i no hi ha tanta necessitat, doncs crec que el que van és per vendre per un preu també més normal al porter, al Kameni, i l'Osvaldo només si arribés una oferta molt bona. Llavors, clar, uh-huh, tenen una posició de força en la negociació, doncs que fa que la venda se li pugui treure més suc.
Algú deia l'altre dia, un perico de Sitges, que vendre Kameni per 2-3 milions d'euros és malvendre'l. Què en penses?
Home, a veure, aquí està valorat també que aquest xicot em sembla que vol marxar, no? Llavors, també el fet de no...
És la cançó de cada estiu, eh?
Sí, és la cançó de cada estiu. De fet, jo recordo fa uns anys un final de temporada que l'últim partit de Lliga Kameni es va despedir.
Sí, senyor.
A sobre la gespa.
Sí, senyor, sí, senyor.
I l'any següent va tornar a estar-hi. Mm-hmm. El que passa que, clar, ara sí vol marxar una altra vegada. Ha fet unes declaracions que també és per voler marxar i l'Espanyol retenir un jugador contra la seva voluntat. I a més, quan l'any següent acaba contracte, llavors també és de valorar això, no? Potser més val treure'n 2 milions ara i no tenir-lo un any que no tenir-lo un any a disgust, uh-huh, i que t'acabi marxant sense tenir res.
Tot i que sembla que el seu fitxatge per la Roma s'hagi refredat una miqueta, bàsicament perquè la Roma també vol fitxar Stekelenburg, el porter de l'Ajax, sí. I clar, estaríem parlant de dos bons porters, no?
Clar, sí, i Kameni
ara... Que Kameni no tindria assegurada la titularitat en aquest sentit.
Clar, Kameni...
No sé si això ha frenat una miqueta tot plegat.
Pot
és possible,
ser, pot ser.
Possible.
A més, també hi ha un tema que és que ara es mira, pel que veig, una mica. Tampoc no, el mercat d'estiu no és que el segueixis molt especialment, però el nivell de preus i pagaments... Es mira molt més, no? El que els clubs gasten. I llavors, clar, mig milió amunt, mig milió avall, que abans poder parlàvem d'aquestes xifres amb la frivolitat, no? que es parlava, doncs ara es mira força i veus fitxatges de jugadors bons o com a mínim coneguts per unes xifres que són bastant inferiors als anys següents, no?
En qualsevol cas, si ara
els anys anteriors,
sí,
perdó,
sí, sí. Si ara Kameni finalment acabés quedant-se a l'Espanyol, seria un problema, com assenyala Mundo Deportivo?
Bueno, no ho sé, jo crec que també al final si s'acaba quedant ell ja per el seu propi interès prefereix acabar l'últim any jugant que no pas estant a la banqueta, perquè entre altres coses la seva cotització serà molt més baixa, no? Llavors poder aquestes ganes de marxar, aquestes declaracions, pues, se li passaran i farà un any doncs bo. Poder, a vegades hi ha gent, no, que pensa malament i en els últims anys de contracte o en els anys de mundial diuen que els jugadors juguen millor, no?
Això diuen.
Hi ha gent que es diu i que s'hi fixen.
Sobretot els brasilenys.
Sí, llavors, pues per aquesta regla de tres, doncs... No crec jo que estigués... Cap jugador vol perdre un any, crec jo, pel seu propi interès.
Diu Ramon Planes que en tot moment l'Espanyol li ha donat facilitats per negociar amb la Roma. A partir d'aquí, sí. Segons diu Planes, és una qüestió entre ell i l'equip italià, evidentment.
Clar. Aquí poder, no sé, fent una mica de símil, pot passar una mica el que va passar amb Temudo, no? Que Temudo volia marxar, l'Espanyol estava disposat a que marxés per un preu, però clar, el problema era ja trobar algun equip que s'interessés, que pagués aquell preu i després que pagués el preu de la fitxa que volia Temudo, no? I llavors, clar, els jugadors potser a vegades, no sé si en són conscients, però sobretot si ja no estan al moment més important de la seva carrera, que tinguin projecció i que puguin millorar, com és el cas de Kameni, poder, que, tot i que no sé, un porter gran, tampoc hi és jove i ja ha fet el que ha fet, doncs igual que també han de ser conscients poder que la situació que hi ha ara, que hi ha molta gent jove, molta cantera de tota Europa ja, tothom té cantera, surten molts bons jugadors, molts jugadors africans, no és com fa 15 anys, llavors ara el lloc se l'ha de guanyar un jugador porter que ja sigui grandet o mitjanament veterà.
En qualsevol cas estem parlant d'un lloc molt específic, molt especial, com és la porteria, no?
Sí, sí.
I clar,
sí.
Aquí hem d'anar molt en compte.
Sí, sí, sí.
Tot i que no sé, per la gent de l'Espanyol, què tal us sembla Kiko Casilla?
No l'hem vist gaire.
Per
no
això.
L'hem vist gaire.
Per això.
No l'hem vist gaire. El tema que hi ha aquí és el més que el Kiko Casilla, és l'altre porter.
El Cristian.
Cristian Álvarez, sí, sí. El porter argentí, que quan va arribar a l'Espanyol no va donar gaires bones sensacions, perquè va jugar alguns partits molt fluixos, però el darrer any, no sé si va ser l'anterior, que Kameni va marxar a la Copa d'Àfrica, va fer uns partits molt bons, en un moment en què Kameni havia tingut algunes vedades.
No, sí.
I llavors fins i tot en aquell moment l'afició a l'Espanyol es qüestionava quin havia de ser el porter titular, no? Llavors, i aquest fet poder fet que la direcció esportiva... es plantegi sense problema vendre una peça tan important com és el porter titular, no?
Sí, sí, el que ha estat el titular, sens dubte, de les últimes temporades.
Sí, de molts anys, perquè...
Dos noms propis, com dèiem, en el Mercato, diguem-ho així, Kameni i Osvaldo, ja veurem com acabarà tot plegat aquest nou capítol d'un serial que, com li deia ara amb el Dani, clar, és d'un estiu rere l'altre, rere l'altre. L'Espanyol més baby que mai, diu també Mundo Deportivo, en feia referència, ara l'Espanyol té una plantilla... Sí. Jove.
Sí, sí, l'any passat van debutar...
Mitjana de, diu, 23 anys.
Sí, sí, van debutar una barbaritat de jugadors del planter. Alguns, a veure, són debuts d'aquests que juguen pocs minuts i tampoc no et pots prendre aquesta estadística del diari, no, que han debutat 20 jugadores.
En qualsevol cas, clar, clar, fins i tot els fitxatges són joves, el 20, 25 sí, anys, sí. Luna, 19, Héctor sí. Moreno, 23, i sí. el retorn de Didac Vilà, que en té 22.
Sí, sí, sí.
Per tant, estem parlant de jugadors que mantenen aquesta mitja.
És una plantilla molt jove. Mm. A mi personalment m'agrada, un equip que tingui una plantilla molt jove, perquè té molta il·lusió i transmet il·lusió, no, també? Clar, per altra banda, doncs hi ha la inexperiència, que a vegades es paga.
Sí, dos termes que van molt donats de la mà, eh? Sí. Plantilla jove, de seguida ja diem inexperient.
Sí, i llavors dius on està la línia, no? És el tema de els seus pros i contres, s'ha de compensar, com es compensa. L'any passat, quan estàvem lluitant per les places europees amb dos partits, clar, la defensa tenia una mitjana, em sembla que era de 22 anys, era una barbaritat. En dos partits van haver-hi dues errades d'aquestes de voler controlar l'àrea.
I ja hi som, sí, sí.
I ens van costar dos. En dos, un contra l'Atlètic de Madrid, era, em sembla, l'altre contra el València, els primers 5 minuts, dos gols. Clar, llavors dius, perds ja pràcticament amb aquests equips moltes opcions de poder remuntar i guanyar, i necessitàvem els 3 punts i no un empat. I bé, hi havia gent que es queixava, no? Deia, clar, que aquesta inexperiència ens podia haver tret la plaça europea. Però bueno, per altra banda, potser la il·lusió ens va fer guanyar altres partits.
Sens dubte. Parlaves ara de plaça europea. Aquest ha de ser l'objectiu de l'Espanyol?
Jo crec que sí.
Més enllà de dir, bueno, sí, anem a lluitar per mantenir-nos i per no patir.
Sí, sí, ha de ser tocant de peus a terra.
Evidentment,
amb
sí,
el pressupost que hi ha ara i aquests anys que pel crèdit sindicat no es poden fer fitxatges. El primer objectiu ha de ser, evidentment, mantenir-se, perquè un descens seria desastrós, per la situació, sobretot econòmica. I llavors, a partir d'aquí, mira amunt. També, tocant de peus a terra, molta gent de l'Espanyol li agradaria jugar a la Champions, i jugar a la Champions de Cornellà pues seria molt maco. Però jo crec que la plaça ara que l'Espanyol pot optar és a la UEFA. Jugar a la Champions haurien de tenir molta sort i treure una fornada de jugadors de la cantera molt bons.
S'ha estat molt a prop, Dani?
Sí, s'ha estat molt a prop.
S'ha
estat molt a prop, però al final encara molt lluny. Sí, també això està fent com ho miris. S'ha estat molt a prop, però és molt difícil, perquè hi ha plantilles... La Lliga és molt llarga, llavors hi ha plantilles molt més compensades que la de l'Espanyol. I llavors, clar, l'Espanyol ha tingut una lesió d'Osvaldo durant diversos mesos, i veus, per exemple, els davanters suplents d'equips com l'Atlètic de Madrid o València i tenen una qualitat força superior que els de l'Espanyol, no? Llavors això a la llarga, tota la temporada, es nota.
En una lliga bipolar, diguem-ho així, i sempre n'hem parlat amb el Dani i amb la gent de l'Espanyol, amb la gent del Barça, clar, quin paper té la resta d'equips, no?
Cada tercer. Anar a buscar cada tercer, perquè ara ja és... anar a buscar cada tercer. Abans encara podies anar a per la Copa del Rei, ara sembla ja que el Barça i el Madrid també sí.
Tot i que ho deien, sembla un dels nous fitxatges, Héctor Moreno, crec recordar que l'Espanyol, ostres, hauria de lluitar per aconseguir la Copa i també una plaça a Europa, com comentàvem ara, no? Una miqueta marcar-se objectius d'aquest tipus.
Sí, el que passa que això també és un... jo ho entenc, no? Un jugador ha de transmetre il·lusió, no?
Perquè és evident, sí. Però
diu, hem de... jugar per mantenir-nos.
Sí, sí. Vinc aquí per ajudar l'equip a mantenir-nos. Sí, ja no.
El pobre acabar ara a veure el Ciutat de Barcelona a la presentació, com hi va, no?
Sí,
amb quina moral. I llavors és normal. Però jo, particularment, la Copa del Rei ara la veig bastant difícil, perquè el Barça i el Madrid s'hi han posat, perquè tenen segurament per plantilles més llargues, tenen un reserves de moltíssima qualitat, més bon segurament que la majoria d'equips.
És a dir, amb Mourinho ja el Madrid no queda eliminat als vuitens de final,
no,
com s'ha demostrat, i el Barça per poc que s'hi posi també, doncs...
Sí, i a doble partit és... Jo dic pràcticament, jo crec que pràcticament és impossible guanyar un d'aquests dos equips a doble partit. Amb un partit, poder.
En qualsevol cas, pots tenir la sort de no trobar-te'ls... en el camí fins que arribes a la final. La final ja és una altra història, evidentment, clar, és un 50-50.
T'ha de coincidir que ells dos...
Que tinguis un quadre, doncs...
Que ells dos es trobin abans de la final, que això és un 50%, i després arribar a la final... Però és molt difícil. Per exemple, fa 2 anys va ser que va jugar a l'Atlètic de Bilbao amb el Barça a la final, potser a València, va ser per 2 temporades. I, ostres, allò era l'Atlètic de Bilbao, que són... Si un equip té il·lusió i transmet il·lusió és el Bilbao, perquè lo d'ells és una cosa que és excel·lent, eh? És de lluar. I bueno, allà, jo a més jo tinc parents d'allà, i hi havia una sensació que dius, ostres, si algun equip pot guanyar amb el Barça en una final de Copa un partit, és l'Atlètic de Bilbao. I jo recordo que vaig estar mirant part del partit i veies a la primera part com aguantaven, perquè era un esforç físic que van fer de lleons,
va marcar primer un com gol de Toquero, encara ho recordem, sí.
Però després a la segona part la diferència era abismal i es veia que era impossible.
L'Espanyol tanca una etapa, l'etapa Sánchez Llibre, i no obre una altra, no sé si diem de nova o...
Continuista,
sí?
Sí.
Amb Condal.
Sí, Ramon Condal és un directiu que fa molts anys que està al club. De fet, Ramon Condal és la persona que va portar a Dani Sánchez Llibre al club. O sigui, estem parlant de fa més de 15 anys, diria. I llavors, mira, la persona que el va portar per entrar al Consell, i com a, no sé si ja va entrar amb un bon càrrec, Dani, al Consell, i després va ser president, doncs ara el relleva. Aquí el tema que està és que accionarialment, com que l'Espanyol ara és una societat anònima esportiva, entre Dani i Condal tenen una part molt important de les accions.
Per cert, parlant d'accions, i ara que els Pozzo han estat tan de moda amb el tema de la negociació entre l'Udinese i el Barça arran de l'Alexis Sánchez, finalment aquesta gent han descartat, no, o encara tenen...
No van entrar. No van entrar perquè l'ampliació de capital es va acabar el 30 de juny, i ja està tancada i no han entrat.
Diuen... Us feia por això?
A veure, fa respecte, no? Fa respecte, sobretot... A mi i a gran part de la massa social de l'Espanyol fa respecte al tema d'un, per exemple, un xec àrab o un magnat indi.
Tot i que, perdona Dani, l'entrada d'aquesta gent, segons pel que tinc entès, era per controlar una miqueta l'Udinese. Recordem que, a banda de gestionar el seu propi equip, tenen controlat una miqueta el mercat europeu, i això els facilita, si es pot dir així, una miqueta fer-se amb jugadors que poden, doncs, incorporar-los a un preu, doncs, bastant econòmic, i vendre'ls, cas d'Alexis, a un preu bastant més elevat, no? El Granada, em sembla que el president també, doncs, també
és d'ells,
del clan Pozzo, diguem-ho així, i bé, per això
es veu que era un dels motius en què van tenien diferències amb el Consell i no van entrar, perquè ells volien l'àrea esportiva. L'àrea esportiva, hi ha de totes les àrees, hi ha l'econòmica i l'esportiva, que el club de futbol, no?
Sí.
Ara les societats anònimes, per molt, el màrqueting també és important, etcètera.
Sí, però estem parlant de les dues àrees més importants.
Sí, i llavors l'àrea esportiva, amb un club com l'Espanyol, que també depèn tant de la cantera, no sé, que no els hi van voler donar, i per això no van entrar.
Bueno, es tanca un capítol més d'aquesta irrupció en els últims temps de gent que s'allunya una miqueta del que deies, no? D'aquests grans magnats àrabs, indis...
És un punt intermig, no? Pozzo, com si hi ha el model de l'Espanyol, que és que tot tenir-ho controlat per gent de casa. Passa que, clar, l'Espanyol està en un moment en què necessitava capital, per això va fer l'ampliació, llavors era el dilema de dir que no a un capital que et venia molt bé, per exemple, per no haver de vendre un jugador, o dir que sí, perdre una mica d'autonomia dels que manen ara.
No saps mai, no?
Llavors, com et respirarà els Pozzo? Doncs clar, era una incògnita. El que està bastant clar és que tothom a l'Espanyol està en contra d'un gran accionista, tipus txec o magnat del petroli, indi, o qui sigui. I això, la gent no el vol, aquest model. Ara, hi havia molta gent que el model dels Pozzo que no li semblava malament. I que han criticat que Dani i Condal no
hagin donat el pas, en aquest sentit.
No els hagin acceptat. Per un tema de compartir una miqueta de poder de decisió. I més quan els Pozzo han agafat el Granada, que ha acabat pujant a Granada.
Clar.
I a l'Udinese, doncs, que ara mateix també ven un jugador per una pila de milions amb el Barça. I llavors, doncs, hi ha gent que
aquí hi trobava una mena de sortida, no, en aquest sentit.
Sí, que no ho veien tan malament, el tema de que entrés capital privat de fora d'aquesta manera.
Ens havíem quedat amb Dani Sánchez Llibre i Ramon Condal. Per la gent de l'Espanyol, Dani Sánchez Llibre, doncs, evidentment ha fet coses bones i altres que no han agradat tant. Pesen més les bones que no les
jo crec que
les
sí.
Dolentes?
Jo crec que, a veure, a més hi ha un tema que per no tot s'ha de qualificar ni valorar pels números, no? Però veus els números del Dani Sánchez Llibre des que va entrar fins que ha marxat i clar, són els mateixos números amb títols i patrimoni que ha aconseguit l'Espanyol amb els 90 anys anteriors a que arribés ell.
Clar, estem parlant que en Dani Sánchez Llibre es guanyen dues Copes del Rei,
dues Copes del Rei.
S'arriba a una final de la UEFA Cup, s'inaugura el camp
a l'estadi i fa una ciutat esportiva, no?
Ah, evidentment.
Clar, en els 90 anys anteriors, les Copes del Rei, la del Dani, la primera vam guanyar el 2000 quan hi era ell, però abans ens en anem ja als anys 40. Sí, clar, sí. Hi ha generacions d'espanyolistes que mai havien vist guanyar un títol.
Per tant, Dani, els crítics de Sánchez Llibre ho eren per què?
Els crítics ho eren perquè, jo crec, és una valoració personal. Dani Sánchez Llibre també és una persona, diguem-ne, que té la seva part positiva, no? Però és una persona molt, molt del poble, no? Com si diguéssim, molt d'anar per casa. I llavors això a mi particularment m'agrada, no? Perquè prefereixo tenir un president
casolà,
sí, que sí. No pas el típic president, doncs, sí, sí. Que té de la construcció i que està implicat en mil històries i que és un dèspota, no? Prefereixo un president així. Però aquesta manera de fer també feia que Dani Sánchez Llibre tingués i la seva junta en moltes ocasions que fos una miqueta, com diuen els castellans, un poc chapucero, no?
Ja.
I llavors, clar, això amb la gent, doncs, hi havia molta gent
li grinyolava una miqueta, sí.
Que no li agradava perquè es deia que es portava un club de futbol de primera molt d'anar per casa. També deien que tenia molta sort, i bueno, però la sort poder es busca, no? Perquè hem estat molts anys a punt de baixar, salvant-nos a l'últim minut i tot, i llavors hi havia gent que no el volia perquè deia, algun any baixarem i no ens en sortirem. Dic, bueno, però no sé si la flor aquesta que deien que tenia Dani Sánchez Llibre, algú de la part de la sort també s'ha de buscar.
Aquesta por encara existeix, la de baixar, Dani? Entre la massa social?
Sí, existeix molt perquè, sobretot ara mateix, baixar implica que si no puges l'any següent,
és un...
i més amb un equip com l'Espanyol, et pots quedar al pou durant molts anys. Perquè hi ha molts equips que han baixat, no han pujat, però bueno, per exemple tenen estadis municipals, tenen una mica més de joc, es poden endeutar, no pugen, llavors estan uns quants anys, se sanegen i tornen a fer un equip per pujar, no? Però clar, en el moment en què tu ets autònom, com si diguéssim, i tens una estructura econòmica i social per estar primera, i si baixes no t'ajudarà ningú, doncs aquí hi ha la por aquesta.
Sí.
Hi ha la por aquesta, seria desastrós,
sens dubte.
Sí.
Ramon Condal inicia aquesta nova etapa a l'Espanyol. Tota nova etapa genera il·lusió. Parlàvem al principi de la conversa amb en Dani Ferrarons d'il·lusió. Tens la sensació aquesta que hi ha una il·lusió renovada entre els pericos? O dir, bueno, Condal és de la mateixa corda que Sánchez Llibre, per tant, más de lo mismo.
Sí. Bàsicament, la sensació que hi ha és el tema del más de lo
mismo. És a dir, no hi ha hagut una ruptura, diguem-ho així.
No, perquè a més ells... Condal, de fet, abans de que ara entrés com a president, ja era vicepresident, ja feia uns anys que sonava com a relleu del Dani. Condal és una persona que és gran d'edat perquè... està jubilat des de fa molts anys i llavors normalment tampoc no, al ser una persona gran que porta tants anys al club tampoc no et genera una il·lusió de novetat,
ja,
no?
Sí.
Et genera possiblement la certesa en què les coses aniran igual, no hi haurà cap daltabaix. En principi
li faria falta a l'Espanyol un president jove?
Podria ser, sí, podria ser. El que passa que, clar, si hem de ser sincers i realistes, a l'Espanyol tenim els presidents perquè dels que poden ser, i són comptats.
Ja.
Perquè, clar, ara mateix un president de club de futbol, doncs, per començar, l'Espanyol, al ser societat anònima esportiva, no és com el Barça o el Madrid, que les coneixen els socis, sinó les coneixen els accionistes.
És evident, sí.
I quan l'Ara va vendre-li les accions en Condal i Dani... O sigui, el president ara serà qui digui Condal, Dani i la resta de grans accionistes. Per tant, Això per una banda, i per una altra banda hi ha el tema dels avals del pressupost, que els presidents han d'avalar un tant per cent del pressupost, i llavors fa que ser president d'un club quedi en mans de poques persones, i de l'Espanyol, que ja no som molts, som molta gent, però clar, gent amb una capacitat econòmica de poder avalar un pressupost, pues, queda molt reduïda dins de l'àmbit estricte dels espanyolistes.
Han anat sortint alguns noms, com el de Golobart.
Sí, el que passa és que Golobart, clar, si una persona que no tingui gran fortuna o que no tingui uns padrins amb gran fortuna,
difícil que pugui
fer-se. Ja no s'ho pot plantejar. I també és molt difícil posar-te tu de president i trobar algú que et deixi els diners perquè tu facis el que vulguis. No? Llavors, clar, a la pràctica, si un és president però resulta que haurà de fer el que li digui el que posa els diners, doncs segurament tampoc hi ha. No?
Així
no
com clubs com el Barça, com el Madrid, sempre tenen grans oposicions, gent que controla molt de prop, que marca molt de prop el paper de la directiva, a l'Espanyol... Quan parlem d'oposició, sí. Dani, és a menor escala? O...
Sí, n'hi ha hagut, per exemple, n'hi ha hagut, va haver-hi una plataforma que
bueno,
es
deia... O sigui, el 3.0, no?
3.0, però que ara diria que ja ha estat dissolta.
No, que la liderava, si no m'erro, el fill de Ferran Martorell, no?
Nebot.
Sí.
Doncs, clar, aquí l'Espanyol va tenir aquesta oposició, i llavors aquesta oposició es va alinear amb l'Ara, per una senzilla raó, no? Que era perquè per poder arribar a presidir l'Espanyol, pues, necessites,
sí,
com deia ara, doncs una família o una empresa amb molt de patrimoni.
Forta.
Clar, què ha passat aquí? Que quan l'oposició s'ha alineat amb l'Ara, dins de la massa social de l'Espanyol, la gran majoria poder no combrega molt amb la família l'Ara, amb l'Ara, que ara malauradament és l'únic que queda, no?
Sí.
Perquè de la família Lara hi havia Fernando, que era potser el més perico, diguem-ne, més futbolero, i el José Manuel és el que era més home d'empresa. Fernando, pues, per desgràcia, va morir en accident de cotxe.
Diguem que hagués estat un gran president per l'Espanyol, Fernando Lara.
Sí, jo crec que si Fernando Lara hagués continuat l'Espanyol, possiblement només ara, tal com està Planeta i el seu grup, que totes aquestes dècades han estat tan bé, jo crec que l'Espanyol haguéssim vist un altre espanyol.
Sí.
Un altre espanyol que ja que poder sí que podia venir aquí i dir l'objectiu és anar a la Champions,
No?
Però bueno, mira, per desgràcia va passar el que va passar, i José Manuel va estar uns anys a l'Espanyol, també vinculat,
sí.
Suposo que diuen, no?, que José Manuel és una persona que no li acaba d'agradar molt el futbol, Llavors jo també ho trobo normal, hi ha gent de la massa social de l'Espanyol que critica el Lara per no haver-se involucrat, no haver posat diners, i a veure, cadascú
és lliure
de tenir els seus hobbies i, i les seves preferències a l'hora d'invertir el seu temps lliure. I José Manuel, jo crec, miro el got mig ple, ja va fer prou, doncs, estant uns quants anys, doncs, poder per una deferència amb el seu pare, el seu germà, que eren molt periquitos i que s'involucraven molt amb l'Espanyol, doncs, ajudant a l'Espanyol. I tard o d'hora, doncs, és normal, si una cosa tampoc no és... Sant de la teva devoció, és normal que marxis.
Ara que dius això, Dani, perdona, una miqueta sí, que des de fora veus, no?, aquest allunyament del Lara, no?
Sí, sí, sí.
Lara... A poc a poc veus com la persona es va desmarcant una miqueta de...
Sí, quan va morir el Lara pare, Lara es va involucrar, va estar al Consell Directiu, va estar portant l'Espanyol. De fet, sembla ser que també amb Dani picaven una mica... Per això que dèiem abans, no? El Dani era president, però l'Ara era el màxim accionista. Llavors, clar, sembla ser, doncs, que l'Ara a vegades condicionava les decisions de Dani. Llavors, per presidir un club sense poder... Hi ha un dels fets més històrics, més que van marcar molt l'actualitat de l'Espanyol en el futur, doncs va ser que l'Ara li va vetar una sèrie de consellers que eren molt propers a Dani perquè ell no combregava amb les seves idees, que un era Cullet. No?
Sí, sí.
Llavors el que va passar és que al cap d'uns anys es va fer una ampliació de capital, i Dani, que tot i ser així tan planer i tant de poble, doncs també és bastant intel·ligent, doncs li va guanyar pes accionarial amb l'Ara, no? Llavors, després de l'ampliació, van quedar que Dani i l'Ara tenien el mateix pes accionarial. Llavors Dani, a partir de llavors, va dir: ara vam estar en una època molt bona, perquè era de les úniques societats anònimes del país que passava, que al final qui decidia érem els socis, era com si no fóssim societat anònima, perquè ells dos tenien el, més o menys les mateixes accions, i quan s'havia de decidir alguna cosa important, doncs qui decidia era la massa social, que tenia un 40% més o menys. I aquí va ser quan l'Ara va intentar posar un president per substituir Dani, i els socis van votar majoritàriament la massa social amb un tant percent quasi d'unanimitat, a part del 3.0, a favor de Dani. I aquí ja va ser quan l'Ara, al cap d'uns anys, doncs ja definitivament ha marxat.
Va dir, prou, aquí, aquí acaba aquesta etapa. L'estadi, el Cornellà al Prat. En el seu dia, la sensació és que la gent de l'Espanyol s'hi agafa, s'hi aferra, allò del clavo ardiendo, no?, que diuen els castellans. I de fet l'Espanyol s'ha fet fort jugant al seu estadi.
Sí, a nivell de números els últims
era temporades. Una de les grans armes que tenia l'Espanyol, no? Pochettino molts cops havia sortit dient aquí hem de fer d'aquest estadi doncs, doncs el que potser antigament havia estat Sarrià, no? Que als equips els hi costava bous i esquelles, no?
Sí, sí. Sí, l'estadi clar, va ser sobretot un tema de d'il·lusió.
No?
Perquè és com una família, no? Els espanyolistes van perdre la casa de Sarrià, pues que era un estadi que...
Mític
a la Lliga Espanyola, sí, sí. I que amb els espanyolistes ens agradava molt. I llavors, a part de perdre la casa teva, vam anar a patar amb una casa que no era apta per jugar a futbol directament. És un estadi olímpic molt maco que vam gaudir tots d'unes olimpiades. Però jo sempre ho dic, faig la comparació, dic, vam anar del pitjor estadi de la Lliga per jugar a futbol al millor, perquè per la meva opinió doncs Montjuïc potser podia competir a Manoeta,
sí, sí,
per ser el pitjor estadi de futbol, i Cornellà per jugar a futbol jo crec que és el dels estadis que he estat jo de la Lliga, que no he estat en tots però gairebé, doncs és el millor, perquè és com un Vicente Calderón però nou i modern, no? I per jugar a futbol és sensacional.
La força d'un sentiment, el club n'ha fet bandera d'això.
Sí, és el que ens hem d'agafar.
Ara que està tan de moda fer servir lemes, no?
Sí, aquest lema és bastant antic i en els darrers 7 o 8 anys doncs ja l'estan explotant molt. Crec que com que l'Espanyol ja no pot vendre, i ho tenim bastant clar, no?, de que a curt o mig termini no podrà ser així, projectes esportius bons ni equips força competitius, perquè per desgràcia no podrem, i més, no sé què passarà quan l'Espanyol encara ha de negociar els drets de televisió, no? Si allà farem un gir o no, és una aposta que ha fet, però costarà molt. Llavors la directiva què fa? Diu, doncs ja que no podem vendre el que es ven ara a la Lliga de les Estrelles, que és futbolistes i és qualitat, doncs venem la força en sentiment. I com que l'afició a l'Espanyol està molt basada en aquestes coses, ja li va bé, jo crec. Ja li va bé, i per automotivar-nos i complaure'ns, doncs ja ens va bé. Estar contents per aquí.
Comenceu la Lliga amb el Granada.
Sí, dels Pozzo.
Els Pozzo.
Què hagués passat si els Pozzo...
Sí, haguessin aterrat a l'Espanyol.
El primer dia, el partit del Morbo.
Bueno,
igual ara el Granada ve més motivat perquè els Pozzo diuen...
Bueno, va dir Pochettino, compte, nosaltres estarem tan o més motivats que ells. Sí. Vull dir, pel fet de ser un novell a la competició, això a vegades doncs, t'ajuda a superar-te, que l'Espanyol també ho estarà de motivat.
És un partit important perquè comences a casa el primer partit contra un equip que acaba de pujar a primera, i llavors tens poc, entre cometes, a guanyar i molt a perdre.
I molt a perdre, sí senyor.
Perquè si el primer dia ja tens una patacada contra el Granada, l'esposa a casa contra un equip que ha pujat, ja malament rai, l'esposa i els nervis. O sigui que és un partit important que s'hauria de guanyar. Si després el de fora el següent dia el perds, no passa res. Però aquest sí que aniria bé.
Molt bé. Bueno, dimecres teniu el Boca Juniors, un clàssic. És un equip històric de la Lliga Argentina. Ara que ho dèiem, en començar la conversa amb el Dani, que a Argentina, a nivell futbolístic, li està tocant viure un drama, no?
En cada torfes, amb el River, que ha baixat. River, Boca Juniors estaran contents?
Estaran contents, molt contents, perquè la rivalitat és brutal, és bestial, arriba a límits insospitats, com aquell qui diu. I bé, Boca Juniors penso que és un bon rival, no? Ara que costa tant trobar, doncs, o ara que els partits amistosos pràcticament ja no tenen cap mena de sentit en una pretemporada.
Sí,
no?
han perdut.
Més enllà de evidentment, de la posada a punt del propi equip, sí. No? Des del punt de vista més esportiu. Clar, abans un aficionat a l'Espanyol probablement havia d'esperar al Ciutat de Barcelona per veure allò l'equip per primer cop.
Llarg... Donen per la tele ja els partits contra els equips de tercera.
Sí, ara ja heu jugat amb el Llagostera, heu jugat amb el Peralada, amb el... En fi.
Bueno. Sí, a més és un Ciutat de Barcelona que arriba més d'hora que les edicions
anteriors. Sí, ara t'ho anava a dir, sí.
Normalment era el mes d'agost, no? Era el mes d'agost cap als vols de la Festa Major de Sitges.
Ja, clar, ara què passa? Sempre la Lliga ha començat el 2021.
Sí, llavors han avançat. De fet, ja... Ara ja fa uns anys que em sembla que la Lliga ja comença al finals d'agost.
Sí, l'últim cap de setmana d'agost.
Cap al final d'agost. I llavors, doncs, suposo que l'haver avançat aquest any encara més el calendari i començar dues setmanes d'agost fent partits, doncs ho ha avançat tot una mica. Passa que, bueno, em sembla que l'Espanyol el que han dit és... per no fer un partit de pretemporada, que és la presentació a principis d'agost, que hi ha molta gent de vacances, han preferit fer-ho a finals de juliol, a veure com anava.
A veure com funciona.
Perquè els últims anys l'assistència havia sigut fluixa a principis d'agost.
Per cert, t'agrada la samarreta d'aquest any?
Sí, a mi la segona m'agrada força. Sí, és vistosa i diferent i m'agrada força. De fet, a veure si el dimecres fa anys ja que no em compro una samarreta i poder me la comprar aquesta.
Veus.
Coses del màrqueting.
Sí, el màrqueting. El màrqueting que aconsegueix aquelles coses que ara comentava el Dani, no? Que de vegades s'agradi fins i tot més la segona equipació que no pas la primera.
Sí.
Perquè normalment la novetat rau en la segona equipació.
Sí.
Allò buscar colors cridaners...
Sí. A més, a mi no m'agrada... A veure, després queda una mica... Per exemple, en camps com el de l'Espanyol, que la gent té molt costum, sobretot quan és bona època anar amb la primera samarreta,
Bueno,
amb la samarreta de l'equip està molt bé perquè, clar, abans tot el camp era blanc i blau, no? Ara amb aquestes samarretes tan cridaneres que fan i tan lluents...
Això que dèiem, hi ha una tendència a vestir els socis i aficionats una miqueta amb les segones equipacions, i això fa que tu mires el camp així des de lluny i veus una amalgama de colors impressionant.
I espero una mica que aquella uniformitat que tenia, que era tan xula, de les graderies, que el cas més que demostra més aquest fet és el cas del Saragossa, que han fet samarretes, em sembla, roses, grocs fluorescents, i a més allà les porten moltíssim i veus la graderia.
Un tutti-frutti impressionant, un tutti-frutti impressionant. Bueno. Molt bé, en qualsevol cas, dimecres 27, els pericos de Sitges aniran doncs, a donar suport a l'equip i bé, a veure què és el que ofereix el conjunt de Mauricio Pochettino. No sé si és una bona prova o no, en qualsevol cas... la primera ocasió que teniu d'anar al camp
ve molt dureta i tampoc tenim gaires novetats aquest any, tenim aquest el Vinilun, aquests joves però bueno, no ho sé, sembla que hi ha gent, per exemple, si ho extrapolem aquí el moviment a la penya amb com poden estar les graderies, hi ha hagut interès, fins i tot a vegades dèiem fem autocar, no en fem, al final n'hem fet i ara sembla que ja l'hem d'ampliar i en farem de 72 places perquè ja hi ha moviment i il·lusió.
Bé, està molt bé. Per cert, hem començat parlant de noms propis, clar, n'hi ha d'altres que estan a l'altre costat del riu, diguem-ho així, que són els que han de marxar. Coro, Lola, el Roman Martínez, noms que fins i tot havien quedat en l'oblit, no? Cas de Roman Martínez, clar, el Lola...
Tot de jugadors d'aquests que els tens... que els fitxes amb uns contractes molt llargs perquè són joves, per veure si són bons, que no te'ls prenguin.
Fins i tot el Ben Sahar també, no?
Per poc import i llavors si al final no funcionen doncs et queden allà
que
els has de cedir
o malvendre
Bueno, ja no és malvendre, el problema és que els has de cedir o trobar un equip que ells hi vulguin anar i que l'equip els hi pagui la mateixa fitxa o similar, i llavors et pot passar que si no ho trobes. Doncs,
és el que diem sempre, no està tant en el fet del preu del traspàs, sinó amb la fitxa dels jugadors.
També, clar.
Quin és el club que és capaç d'assumir, com deies ara,
també,
Dani?
Clar, perquè no pots trencar el contracte de forma unilateral i no li pots dir al jugador, si li tens el contracte signat amb un preu, doncs que rebaixi el preu per adequar-se al moment actual o que vagi a una altra banda. El jugador té... Subirà pot decidir sobre el seu futur.
Sí, sí, és el que diem sempre també, eh? El jugador sempre acaba doncs, decidint si marxa o no, més enllà de la força que vulgui tenir el club per negociar o per retenir el mateix jugador. Estem a punt d'arribar a les 11, la penya espanyolista de Sitges celebrarà un nou aniversari al setembre.
Sí, al setembre, com cada any, pels vols de la Diada.
Bé, més o menys aquest any pots avançar-ne al programa? O...
Sí, aquest any farem el programa més o menys típic de cada any. L'any passat vam fer el sopar a l'estadi de Cornellà.
Sí, senyor.
Que vam anar amb quimons autobusos a l'estadi i vam sopar allà.
És repetible?
No, aquest any tornarem a fer el sopar a Sitges. Perquè això ho vam fer...
Aprofitant una miqueta...
Sí, com que l'estadi és nou i es disposava d'un restaurant que han muntat i una mica com a novetat, doncs per fer-ho... Que en el futur ho tornem a fer? Doncs sí, no es descarta. Però bueno, en principi per tota la moguda logística i de desplaçament, aquest any ho tornarem a fer a Sitges i si més endavant es pot tornar a fer a l'estadi, doncs també es farà. I la resta serà el mateix més o menys dels anys normals. Fa dos anys vam fer el 25 aniversari, que vam fer un programa d'actes molt extens, i ara tornarem, com si diguéssim, a la pràctica dels anys anteriors, doncs, que serà el sopar d'aniversari, participar amb la Barema, que també és aquells vols, els homenatges als difunts, el partit de futbol i els actes...
Una miqueta els actes més tradicionals,
sí,
com molt, molt bé dius. Doncs, Santani, moltíssimes gràcies per venir i posar-nos allò una miqueta al dia d'aquesta actualitat espanyolista, ara que comença una nova temporada i que recordem els Pericos de Sitges donaran suport també a l'equip aquest dimecres a la presentació oficial al Trofeu Ciutat de Barcelona davant Boca Juniors. Que vagi molt bé, bona temporada, senyor.
Molt bé, igualment, bon estiu.
I ens anirem retrobant, eh?
D'acord, vinga.
Doncs gràcies al Dani Ferrarons per haver-nos acompanyat. Nosaltres fem res, petita pausa i tornem d'aquí uns momentets després d'escoltar les notícies en Com Ràdio. Fins ara, adeu-siau.